Què és? Ens patina l'embrague?
És un dia de sol.
És Neurobic.
Neuro què?
Sí, agilitat mental.
És salut mental, empatia, mindfulness.
Au, una altra patinada.
Mindfulness, la paraula de moda, atenció plena.
Ah, doncs sí que en sona ara que ho dius.
Ei, i carpe diem.
Ens patina l'embrague és com aprendre un idioma. La pràctica fa la màgia.
Ara sí que l'hem fet grossa.
I recordeu, Ens patina l'embrague és un magazín radiofònic de salut mental que expressa les seves diferències en tots els sentits.
Això ja m'agrada.
A mi també.
Hola a tothom, ja som aquí. Benvingudes i benvinguts a Ens patina l'embrague amb tots vosaltres, patinadors i patinadors que ens escolteu.
Avui tenim un convidat especial, el qual s'ha dedicat tota la seva vida al camp i al medi ambient. A més, ens dona suport a Vidrissa amb els nostres cultius i avui tindrà molt per explicar-nos, perquè avui les paraules del camp tindran difusió i cobraran vida a partir de la seva experiència i saviesa. Ara ens presentarem els locutors i locutores que avui participem a les entrevistes.
Molt bones a tots, sóc en Jordi.
Jo sóc la Tere, ara és que te xan... Niu!
Hola, sóc la Susana, benvingudes i benvinguts sense patina a l'embrague.
Comencem l'entrevista d'avui amb el senyor Josep Maria Pagès, enginyer tècnic agrícola especialitzat en fructicultura. Benvingut al programa.
Gràcies.
És un plaer tenir-lo aquí amb nosaltres. Està a punt per les nostres preguntes?
A punt.
Doncs som-hi, endavant sense por. Senyor Josep Maria, ens pot explicar per què va decidir aquesta professió?
Aquesta professió, bueno, com tothom en les èpoques en què som més joves, encara ho som, en què som més joves, les coses no les tens massa clares ningú, no? Però, bueno, a vegades la intuïció o la inspiració, diguem-ho així, doncs va portar que anés pel camí de l'agricultura. Familiarment no vinc pas d'agricultors, per tant encara és més inspiració ben alineada, però el que sí que tot el que era entorn natural, el que era innovació, contacte humà, totes aquestes coses, doncs, més o menys m'interessades. O algunes d'aquestes, inclús els he vist amb posterioritat, no? Vull dir, mira, he vist que el contacte humà, doncs, ha estat un camí encertat, o a l'entorn natural, o a la innovació, no? Això te'n dones compte després, però, en fi, en qualsevol cas, sóc una persona afortunada perquè vaig encertar aquesta inspiració de quan era jove i el camí fet, doncs, m'ho he passat bé, vaja, amb una paraula, he treballat molt, això sí, però m'ho he passat bé i això és d'una gran satisfacció, no? Poder dir que en l'entorn laboral t'ho has passat bé, doncs és un goig.
I en quines explotacions has treballat i quines eren les teves funcions?
Bueno, mira, la primera no tenia absolutament res de veure amb les fruites, ni amb les hortes, ni amb l'agricultura, que era amb cunicultura, precisament, amb conills.
Conills.
Amb una granja de conills, la primera feina que vaig tenir jo. Encara en tinc una ara, però ara és el de la neta que diu, avi, guarda'm el conill, però a casa tinc un conill. Però després sí, després ja vaig entrar en el món de les explotacions frutícoles, amb empreses privades, amb productors privats de la producció de fruita, i bueno, vaig estar treballant amb algunes d'elles, i la funció doncs era la direcció tècnica, l'assessorament, gran paraula, assessorar a les persones, si tens la sort de saber-ne una mica, doncs pots dir a les persones, doncs cap aquí, cap allà, fes-ho així, fes-ho això, no? I en aquest tema de la dedicació tècnica, doncs bàsicament amb pomes o peres també, i amb presseguers, en aquella època a Girona hi havia aquestes tres espècies, doncs vaig estar fent aquestes feines d'assessoria i direcció tècnica amb empreses privades. Posteriorment ja vaig entrar en una fase més pública, diguem-ho així, amb altres tipus d'institucions. No?
Sabem que també vas estar a càrrec del Departament Tècnic de la Cambra Agrària de Girona i de director gerent del centre IRT a Masbadia. Què et va motivar a fer aquest canvi i per què?
És una bona pregunta, no? Mm? De fet, en l'empresa privada aprens molt, l'empresa privada. A més, hi vaig estar força temps, però això és recomanable. Jo recomanaria que tothom hi passés per l'empresa privada, inclús la gent que d'entrada comença l'administració, per exemple, trobo que tenen un buit, no? Vull dir que de no han conegut l'empresa privada, amb els avantatges i inconvenients que té. Però, bueno, aquest pas de l'empresa privada em va ensenyar molt i marca molt, no? I aleshores aquest concepte i aquest esforç i aquesta manera de treballar, doncs l'he arrossegat en tots els estaments més públics, que després hi he estat, com deies, de la Càmera Agrària o de l'IRTA Masbadia. Aquí eren projectes engrescadors, aquest va ser el motiu. Vull dir, et presenten uns projectes engrescadors de gran abast, de gran profunditat, que pots arribar a molta gent i a molts llocs, i uau, vull dir, dius, això ho vaig arreplegar, no? I, bueno, i així es va estar, i doncs, bueno, amb aquests projectes llargs, van ser tan llargs que han durat 30 i pico d'anys, no? Vull dir que o la gent tenia molta paciència o en devíem fer una mica bé, no ho sé, una de les dues.
Com afecten les noves tecnologies en el sector fructícola de Girona?
El sector fructícola de Girona és capdavanter, és assenyalat, és potent, i aquí ens hi posem tota la família frutícola que hi hem treballat, que ens hi hem posat i que han fet l'esforç perquè anés així. Una persona de Lleida, sabeu que la fruita a Catalunya és Girona-Lleida, no? Lleida sí. Petitets, però Lleida allà el volum gros de tota la vida i tal, no? Però doncs una persona de Lleida diu, no ho entenc, quan vinc a Girona sempre sento a parlar de coses noves, d'innovacions, d'idees, que a Lleida jo no sento, no? I aleshores nosaltres, petits a Girona, però xerits, doncs suposo que a vegades la petitesa fa que tinguis que espavilar una mica més, no? I sempre doncs hem estat això molt a la white, de les coses noves que sortien, a l'anar sempre endavant, a sempre progressant. I aquesta persona de Lleida, no ho entenc, què ha passat? Què passa aquí a Girona? Jo sempre sento parlar coses que a Lleida no sento, no? I això era aquests centres d'innovació que hi havia, que estaven treballant, aquesta necessitat o aquesta consciència que tenim tots de progressar i d'anar endavant i fer les coses millor. I doncs els motius han estat aquests, no? I així s'ha representat que avui doncs és un sector pioner, que va davant de moltes coses, vull dir que té els seus problemes, evidentment, no? Ahir érem a Lleida. A Lleida es presentaven unes noves varietats fetes a casa. Vull dir, normalment les varietats de poma sempre un és de Nova Zelanda, l'altre és de Canadà, l'altre és dels Estats Units. Ara hem fet les nostres pròpies varietats, fetes a casa, diguem-ho així, amb unes característiques pròpies que s'adapten aquí a casa nostra i tal. Doncs després de 20 anys, perquè això és molt lent, aquest procés, després de 20 anys ara han sortit les dues primeres varietats noves fetes a casa i adaptades a casa nostra. Bueno, doncs això, Girona ha tingut aquí també un pes important i aquestes coses són interessants veure de què... Endavant, hem d'anar endavant. La bicicleta, sabeu-ho de la bicicleta, no? Si t'atures amb la bicicleta, caus. Doncs sí. Sempre pedalant.
Sabem que ets assessor a l'Horta Bedrissa. Ara que acaba la collita de pomes, ens vols fer una valoració de com ha anat i quins retes heu tingut de superar?
Vam collir precisament ahir l'última poma de la campanya.
Era molt bona.
Gràcies. I això també s'ha de dir gràcies, gràcies a les persones que han tingut allà, gràcies a la gent que ha treballat, que ha fet el seu esforç, gràcies, que acaba la campanya i més o menys ens hem sortit bé, no? Les veritats ja sabeu que comencem a collir nosaltres, en el nostre cas comencem a l'agost i acabem ara, doncs, a l'octubre hem acabat. Vam començar molt malament la campanya, perquè vam tenir una gelada, sabeu que a l'abril o així floreixen les pomeres, surten les flors, patam!
Aquesta llavors va ser un dels primers obstacles.
Aquest va ser un dels primers, jo per les plantacions, rono. I aquesta època de la gelada, deia, cridava bastant pel mig de les parcel·les, digui, no, home, però què ha passat, que hem fet, tan bé que ho teníem. Encara ens n'hem sortit, tot i que evidentment semblava que aquesta gelada ens havia afectat molt, bueno, encara ens n'hem sortit prou bé, hem salvat els mobles i encara hem tingut unes produccions bastant interessants. Però no hem acabat, després va venir una pedregadeta, que encara no teníem les xarxes, Bedrissa té unes xarxes antipedregada, però en aquesta època encara no es posen perquè hi ha el de la polinització i necessitem els insectes perquè polinitzin i es belluguin pel mig de les flors, no? Que no estaven posades i vam tenir una petita pedregadeta. Bueno, també ens n'hem sortit. Són coses que passen a les nostres plantacions. Estem treballant a l'aire lliure. Aquí teníem un cobert, tenim calefacció,
és un luxe,
però allà, el camp, que vosaltres a vegades heu estat per allà, sabeu que a vegades fa una mica de caloreta, i tal. Però bé, això són coses que passen a dintre la producció agrària. I després hem tingut particularment dos reptes aquest any a la producció nova Bedrissa, tot el sector. Un, la sequera.
La falta d'aigua.
Esclar, això...
Ha plogut
això,
molt poc.
Ha plogut poc, els pantans han estat com estan, l'aigua de boca és prioritària, evidentment, i la sequera. Hi ha companys que a vegades diuen, oh, mira, vosaltres no us hi havíeu trobat mai amb una sequera com aquesta. Bueno, però ens havíem trobat amb altres coses, no? Davant de l'adversitat, de la superació i buscar les solucions, no? Bueno, afortunadament doncs, també ha anat plovent una mica, ens n'hem mig sortit, hi ha hagut problemes sèrios i conseqüències sèries. Imagina't amb un agricultor que té arròs que li diguis, escolta, no pots regar l'arròs o no facis blat de moro perquè no.
I l'altre repte quin ha sigut? Si un era la sequera, l'altre quin ha sigut?
L'altre... és la sostenibilitat, que en diem. Buah, quina paraula, aquesta. La sostenibilitat. Bedrissa, per concepte, per filosofia de la casa, treballem en produccions ecològiques. I la sostenibilitat està aquí al mig. La sostenibilitat té en compte no tan sols l'ecologia i el medi ambient, sinó la part econòmica també, i també l'aspecte social, i tot aquest concepte és un concepte molt més global. Doncs aleshores seguim aquesta filosofia, que és un esforç. És un esforç, és unes ganes de fer les coses millor, de fer-les diferents, de progressar, de tenir en compte el medi ambient, de tenir en compte no l'ús de segons quins productes, que no és millor no utilitzar-los, en fi, tot a ser aquesta sèrie de... Doncs aquest és un repte important, i aquí volem fer unes pomes més bones que l'any passat, volem fer unes pomes millors i volem anar molt lluny amb aquest concepte, perquè per nosaltres no tan sols és un concepte d'una poma. Les pomes, pensem que estem parlant d'aliments.
Sí.
I una poma, ens la mengem i la posem a dintre, igual que una patata o una esverginya. No? Però són productes que ens mengem. I a vegades anem a comprar aquella poma més barata o aquella patata més barata que trobem pel món, no? I cuidado, que és un producte que ens posem dintre els nostres cos i que donem als nostres fills, als nostres companys, als nostres amics.
Per tant,
amics.
Ha de ser un producte de que si te te'l menges, pues, que hagi de ser sa, que no
hem de tenir una garantia que aquell producte és un producte sostenible, que és bo, que
això
està
mateix.
Molt cuidat, amb tot el carinyo, amb tot l'amor.
Això mateix.
I que inclús nosaltres ho enfoquem una mica com un gran concepte que és una oportunitat de canviar les coses, de fer les coses millor, d'entrar en un món que no sigui tan competitiu. Estem veient que tothom competeix, tothom lluita, però això què és? Això no ens en sortirem. Hem de canviar una mica. I la sostenibilitat també li posem una mica tot aquest, aquest aspecte d'intentar fer un món una mica millor i fer les coses una mica més, més interessants per, per tothom, no?
Josep Maria, i com valores les hores de feina del personal contratat a l'Horta? I creus que el procés de recol·lecta es podria fer d'una manera més eficaç?
Sens dubte que sí. Però vaja, començant pel principi, em preguntaves les, com veia jo les, aquestes feines. Perfecte. Molt bé, bé, bé. Tenim uns professionals, en aquest cas, ara sí que parlo de casa, de Vedrissa, i dir que tenim 6 persones més o menys durant la campanya que estan allà fent les nostres feines. Bé, unes feines s'adapten més bé que altres per les característiques de les persones, però, bueno, vull dir, inclús podem, vull dir, podar és allò de la tisora, que no és tallar, és tallo aquí o tallo allà, i en funció d'això aquesta fruita serà així, serà això, serà més bona, serà més dolenta, ni una més ni una menys, no? I per tant és una feina de fer servir el coco i de pensar, i no és una feina aquella rutinària de si és grossa o és petita, no? I la fan, i la fan, el primer any no, el segon tampoc, però bueno, ens hi posem una mica tots a practicar, a formar, no? Gran paraula, formar, i llavors ens en sortim de que aquest tipus de personal ho entenen, poden així o aixats, tots tenim dies, ja ho sabeu, però, bueno, però estan fent una feina correcta i el més important de tot, que s'ho passen bé, s'ho passen bé. I ho entenc, perquè la poda és allò... No és collir una poma que sempre fas quasi el mateix moviment, no?
Sí.
Sinó que...
Sí, bueno, que sembla que no.
Has de fer servir el coco i pensar, sí. I bueno, i s'ho passen bé, que això és important i la feina surt i està bon, i es fa ben feta. Per tant, sí, tenim camí per recórrer amb el tema del personal, les hores de dedicació, segur que sí.
I anècdota és que, a més, patinadors, les pomes no es recullen com si fos una cosa simple, és que hi ha una manera de collir-les especialment. Ja ho veureu, si no,
tu has vist Instagram,
eh? A l'Instagram. Mm.
Tu has vist Instagram, que surt un, sí, que sóc jo. Que diu, sí, com collir la poma, evident.
Sí.
I diu, tot l'any hem estat
veure,
aquí lluitant.
Qui vulgui veure, allà els podeu trobar.
Exacte.
Bé, Sami, com has pogut superar... Bueno, això em sembla que el punt de la sequera, per exemple, l'actual, com percep aquesta... Com la vau superar realment això? No,
bueno,
m'ho ha dit.
Tenim sequera, vale.
Sí, però
tenim
com
pomes, tenim persones. Recordem,
sí,
que Vedrissa no tan sols fa esvergínies, enciams, pomes, tenim una gran, grandíssima producció,
sí,
que és donar feina a les persones amb certes problemàtiques, que és la millor collita de totes és aquesta, donar la feina a aquestes persones que ho agraeixen i ho necessiten, i que és importantíssim aquestes persones tenir feina, no? Que, bueno, dit això, tenim productes que els hem de regar, vull dir, una agricultura de secà, i per tant l'aigua és la que tenim, és justa, sabeu que hi havia unes disposicions ferotges que després es van anar millorant afortunadament perquè va ploure, però en fi, tenim l'aigua que tenim. Aleshores, el que hem de ser fins, eficients, i hem de donar en aquella planta, en aquella poma, li hem de donar l'aigua que necessita i la quantitat que necessita. Clar, això com es fa? Així a cop d'ull és difícil de veure, no? Per tant, hem instal·lat tota una sèrie d'aparells, una sèrie d'ondes que ens mesuren la humitat del sol i que ens van dient aquella planta si necessita més o menys aigua. I amb això anem fent, donant l'aigua justa que aquella planta necessita. Hem estalviat, a final de campanya ho hem pogut ja comptar, un 35% d'aigua.
És molt, eh?
És molt, però hem estalviat aigua.
I tant.
Hem estalviat aigua,
tant,
no? La teníem allà, en el nostre pou, pels veïns, per tothom, i dir que, per tant, doncs, bueno, doncs, hem fet les coses més ben fetes. Un problema, sequera,
sí,
l'hem convertit en oportunitat de treballar millor. Bueno,
sí,
aquest, de moment ens ha sortit bé.
Pregunteta que m'agradaria fer-te, que m'agrada molt aquest tema. Com funciona el sistema de rec automàtic que controla la humitat del sòl?
Bueno, és el que et deia. Tenim aquestes sondes,
Les sondes que estaven allà...
Imagina aquest bolígraf, i són tres sondes.
Les sondes que estan, dic.
Afigades al sòl, perquè la planta encara s'està treballant, però encara no ens ho sap dir. Tinc set! O em falta aigua, la planta que ho digui, o que ho digui, o que li controlem, o que tinguem aquesta dada, si està treballant, però encara no hem sortit. Per tant, mirem la humitat del sòl, el test que teniu a casa, si es moll o no es moll, sí. Això és uns aparells, a 20 centímetres, a 40, a 60, que els tenim posats i que ens indica, estic moll o estic sec? Si a 20 o 40, que és on tenim les arrels de la pomera, estic sec... Estic patint planta, no? I llavors, com que ens ho diu, nosaltres obrim l'aixeta, la quantitat necessària. Si veiem que 60 està moll, 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 és que estem llançant aigua, tanquem l'aixeta. És com aquest volum d'aquí que tenim del micro, no?
Sí.
Vull dir, estem maniobrant l'aigua que li estem donant perquè sigui perfecta i li estem donant aquella que necessita. Doncs tecnologia.
Des de Fundació Drissa treballem per a la inserció de persones amb dificultats de salut mental. Penses que es podria inserir més persones amb especials dificultats en el sector agrícola?
En el sector agrícola en general? És una bona pregunta. Sí, ja et responc d'entrada, sí.
Sí.
El que és que potser no s'ha treballat molt, potser s'ha anat a altre tipus d'empreses per posar aquest tipus d'aquestes persones amb aquestes característiques, però segur que l'agricultura pot absorbir o pot utilitzar aquestes persones perquè, com us dèiem, estan fent un treball professional com qualsevol altre. Però això s'ha de treballar, això no... Sabeu que aquestes coses costen una mica i no venen soles. Per tant, els que puguem... i tenim temps, com jo ara, que en tinc una mica més, doncs ens hem de preocupar. M'ho apunto això que m'has preguntat, perquè tens raó, s'ha d'anar a trucar portes, pum, pum, tinc aquestes possibilitats, com ho veieu, empresa? Aquí hem de lligar-ho amb l'empresa, evidentment, això, que també ho vegi bé i que et sigui, i tingui aquesta responsabilitat social viva i activa.
Josep Maria, quins consells els donaries a les persones que volen dedicar-se al món de la pagesia?
Endavant, un sector maquíssim, un sector amb problemes, evidentment. I quin sector no té problemes? Quin sector no té problemes? Però aquest, el conseller nou, ara l'altre dia el vaig sentir, em va agradar, diu... El sector, normalment es diu el sector primari, no? L'agricultura és el sector primari. Ell em deia el sector primer, per la importància que té.
Ja.
Per la importància que té. Estem, Bedrissa, i vosaltres, que també esteu en l'equip, estem donant aliments a la població, i bons. I, per tant, estem fent un paper important, no? Per tant, el sector primer, jo diria que cada vegada la gent ho tindrà amb la societat en general, que no ho hem explicat mai prou bé, la societat en general tindrà clar que el sector agrari és un sector primer important, tan digne, digníssim com qualsevol altre. No? I per tant, doncs, des d'aquest punt de vista, hi ha perspectiva perquè la gent... es posi pagès i tingui possibilitats, no sol anar a fer de pagès, no és agafar un tractor, pujar dalt del tractor i anar sol a fer el que sigui, no. És tenir un projecte amb altra gent, amb altres grups, tenir la comercialització lligada, tenir un projecte en un conjunt. I llavors d'aquesta manera, doncs, endavant. A més, els agricultors sempre miren el cel, no us hi heu fixat?
De veritat.
Vull dir, no pot fallar aquest negoci. Mirant el cel no pot fallar.
Josep Maria, hi ha alguna altra cosa que vulguis explicar abans d'aquesta primera part de l'entrevista?
Sí.
Endavant.
si us estic parlant, si us estic dient de que tenim un producte sostenible, que volem canviar el món a través d'ell, o volem participar en veure les coses una mica diferents, el lògic és que em digueu, jo no el vaig a buscar, anem corrents a comprar-lo, quina botiga el ven?
Doncs...
O com ho sabem que aquest producte és sostenible? Eh?
Uh-huh.
Aquesta seria la pregunta que jo ara faig aquí a la taula. Jo no el trobo,
doncs,
aquest
endavant.
Producte. Doncs endavant. Primer a Pedrissa, i es comprem
endavant.
Cap a casa.
Som-hi.
Primer a Pedrissa, que ho fa, però hi ha altra gent que treballa tan bé o més que nosaltres, no? I aleshores, i com ho sabem que aquell producte té aquestes característiques de sostenibilitat? Doncs moltes vegades per la marca, doncs la marca X... sabem que treballa bé i que treballa amb aquestes característiques. Pam, la compro. Un altre sistema és l'etiqueta. Vull dir que les caixes a vegades de pomes o la mateixa poma té l'etiqueta que diu jo soc producció integrada, jo soc producció ecològica, jo soc global gap, jo soc tal, i he treballat d'aquestes maneres. Doncs pam, vaig a comprar aquella, no una altra. Recordem que els hi donem als nostres fills i amics d'aquella poma. Per tant... anem com els electrodomèstics, ja que ara ens mirem l'electrodomèstics si té l'alt o l'aplus, no sé què, si té l'alt consum o aquestes coses, doncs amb les pomes igual. I no anem a buscar aquella poma barata que, bueno, segur que és molt prou correcta, però la nostra més, no? I, per tant, hem de comprar el producte que té possibilitats de ser el millor possible.
Molt bé. Doncs on la podem trobar, llavors?
Al supermercat, mirant que tingui l'etiqueta corresponent, la marca, que la marca et sigui coneguda. Jo compro el cotxe X perquè sé que els cotxes X em mereixen la confiança, no? Doncs amb les pomes
no,
igual.
No, pues no, no.
Jo compro la poma tal perquè sé que em garanteix que aquesta poma. O sé que a la caixa hi ha la Marieta... Ara el Departament d'Agricultura...
Bé, però dins de tot cas, en tot cas, seria la de la nostra, no? Vull dir...
La nostra, sí,
la nostra.
Però altres
també.
Altres també.
Altres
també, no.
Però la nostra és la primera.
Les acabarem.
La nostra és la primera. La nostra és la primera. Bé, Josep Maria, doncs moltes gràcies. D'aquí una estona tornarem amb vostè, amb tu, per oferir-te una entrevista de cares més personal, d'acord?
Molt bé.
Amb preguntes més inofensives. No marxis, ara donem pas a les seccions dels companys i les companyes. Endavant.
Ens patina l'embrague. Tenim en el nostre cos milions de paràsits microscopis. Quan nosaltres escoltem Ens patina l'embrague, ells també l'escolten. Benvinguts a tots ells.
Hola, patinadors. Divendres passat, just quan ja estaven abaixant la persiana per a tancar, vaig entrar a la llibreria 22, a correcuita, i rodant per terra per cabre el poc espai que quedava a l'entrada. Necessito urgentment un llibre qualsevol per a llegir quan vagi de ventre, li vaig dir al llibrer. Escolta, marrec, no veus que la persiana ja estava gairebé fins a baix del tot? Fes el favor de sortir ara mateix d'aquí. Em vas broncar. Sisplau, faci-ho per un humil lector restret, vaig insistir desesperat. Ah, va sospirar i resignat, i tot seguit em va donar un llibre que em va dir que, sens dubte, em solucionaria el problema. I en efecte, ho ha fet. Acabo de llegir les primeres 29 pàgines del llibre El Paseo, i puc dir, sense necessitat d'avançar-ne una més, que és una autèntica obra mestra. Ja em sento molt més lleuger. La destressa per captar la bellesa de les coses senzilles quotidianes i a partir d'elles reflexionar, l'encertat ús del llenguatge col·loquial i la divertidíssima ironia que carreguen Robert Walser, l'autor, m'han conquistat des del principi. Haver pagat 14 euros per una relíquia com aquesta em satisfà enormement. Estic impacient per continuar-lo llegint demà. Així que aquesta és la meva recomanació d'avui, patinadors. El Paseo, d'en Robert Walser, acceptant els riscos de fer-la sense ni tan sols haver arribat a la meitat del llibre, que consta de 85 pàgines. No em ve de gust fer ni la sinopsi, que molt resumida podria ser la següent. Un poeta surt a fer una passejada i observa el que li surt al pas des de la seva peculiar perspectiva. Així que si voleu saber més coses sobre ell, el millor és que el llegiu directament. I això és tot, que vagi bé. Ara us deixo amb el gran Nat King Cole, cantant-li una preciosa cançó dedicada al llibre En lloc meu. Les vostres orelles així ho agrairan.
Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito, y yo siento muy bonito al responder. Que por qué eres de mi vida un pedacito, a que quiero como a nadie de querer. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito mío.
Benvingudes, patinadores. Avui en Jimmy parlarà d'un grup de la nova era de heavy britànic, un grup que no va treure només que una maqueta i dos àlbums d'estudi, que es deien el primer Meadows of Minds i Sacred for Life, un grup que podria haver fet més del que va fer, però va viure la sombra de Iron Maiden, Scorpions o Saxon. Aquest grup es diu Obsession i no té els dos àlbums cap cançó de desperdici. I us deixo amb Obsession la cançó Hikes Treason.
Patina el embrague, el programa de ràdio que les altres ràdios escolten.
Molt bones patinadors i patinadores. Avui es pot una recepta de carn, que és la següent. Gallina capada, amb botifarra de perol i trufes i sabetes tendres. Ara us informaré dels ingredients necessaris. Una gallina capada, 4 botifarres de perol trufades, suc de tòfona, 150 grams de tòfones fresques, 24 sabates tendres, 1.000 litres de caldo de pollastre, oli d'oliva verge, sal i pebre. A continuació us explicaré com realitzar la recepta. Per fer la primera cocció de la gallina, netegeu-la bé, salpebreu-la i trobeu-la en una bossa de cocció. Afegiu el caldo de pollastre i un bon raig d'oli verge i una mica de suc de tòfona. Tanqueu la bossa i introduïu-la en una olla d'aigua bullent i deixeu-la córrer la gallina durant aproximadament 35 minuts. Aleshores, talleu-ne la cocció submergint-la la bossa en un recipient amb aigua freda i força gel. Després, en el moment de començar la segona cocció, coeu la gallina a la mateixa bossa a bany maria durant 5 minuts i després obriu la bossa, seguidament aboqueu el contingut en un recipient de ferro, tapeu-la i forneu-la a 190 graus durant 35 minuts. Passat aquest temps, destapeu-la que sola i continuarà la cocció de la gallina, però el temps pot variar segons el pes de la gallina. Quan només faltin 5 minuts, per acabar la cocció, aboqueu les botifarres de perol lleugerament rostides i les sabetes prèviament saltejades en una paella amb una mica d'oli i finalment les tòfones tallades a uets. I fins aquí la recepta d'avui. Que aprofiti!
Molt bones a tots i totes. Aquí en Jordi, una setmana més amb vosaltres. Aquí a Heavy Mental, on relacionem la salut mental amb les cordes d'acer. Avui us parlaré del tema A Monster Only You Can See, dels finlandesos Sonata Àrtica. Sonata Àrtica torna les seves arrels daurades amb aquest cant a l'amistat i l'acceptació que tot ho pot. Segur que tens un amic o amiga que potser no passa per un bon moment, ja sigui perquè és un imant pels problemes o que pateix depressió o ansietat. O potser ets tu aquella persona. En tot cas, aferrar-se als problemes només porta el patiment i a vegades no són capaços de veure-ho a través de la nostra perspectiva. En aquests casos, s'agraeix tenir éssers estimats que ens ajuden a veure amb claredat i sortir del pou mental. Espero que us agradi aquesta cançó. Sonata Àrtica amb A Monster Only You Can See.
Far in the skies, where the stars attach to the strings, you have seen angels fall when a monster creeps their wings. Darkness tonight, someone whispers in the void, the loveliest thing in your ear, you've been warned, you must avoid. When you hear the bells beat the call, break without the fear, my friend. On your shoulder we behold a monster only you can see anymore, and we
Hola, patinadores i patinadors. Soc l'Àlex i comencem amb la secció de curiositats dels animals. Avui continuarem parlant del mateix animal que l'últim cop, la carpa koi, ja que aquest té molt de simbolisme, especialment al Japó. Comencem explicant la famosa llegenda que s'explica al Japó sobre aquesta carpa d'una manera molt resumida. Una vegada hi havia una família de carpes koi que vivien en un llac juntament amb altres peixos, que destacaven sobre els altres pel vells que eren. En aquesta família sempre es contava la història en la qual deia que si un peix travessava el portal del drac al final de la cascada, que conduïa a un altre llac, a aquell peix li sortien ales daurades i es convertiria en un valent drac. A la carpa koi més petita de la família sempre li va agradar aquesta història, i un dia ho va voler provar per ell mateix. Es va posar a nedar en direcció al portal del drac. Molts peixos són amb els que es va creuar i la gran majoria, mentre nedaven còmodament amb la corrent, veien estranyats a la carpa koi per nedar a contracorrent, pensant que estava boja. I és cert que la carpa koi va trobar moltes dificultats, però amb esforç i perseverança va aconseguir nedar a contracorrent, escalar tota la cascada i travessar el portal del drac, aconseguint, així, convertir-se en el peix drac que sempre havia somiat. A causa d'aquesta llegenda, la carpa koi té un simbolisme de tenacitat, perseverança i fortalesa, tot i que també pot simbolitzar el triomf a la vida. Molta representació també depèn del seu color. Per exemple, els blancs amb un cercle vermell al cap, anomenats tancho, representa l'amor. A més, la paraula koi té molta semblança amb la paraula amor en japonès, ja que en aquest idioma la paraula amor es diu ai, i de fet, al Japó se li sol anomenar el peix de l'amor. I a més, els estancs de carpes koi solen ser un lloc habitual utilitzat com a lloc de cites romàntiques. I per si no fos suficient, hi ha una espècie de carpa koi anomenat kuchibeni que simbolitza el poder del petó, ja que kuchibiru en japonès significa llavis. Per tant, la carpa koi se sol relacionar molt amb l'amor. Després, la carpa koi blanca i negra representa l'equilibri. Els principals representants del popular yin-yang, que simbolitza l'equilibri sobretot a Àsia, que de fet, el símbol representatiu del yin-yang té el peix com una gran inspiració. La del color daurat representa la sort i la fortuna, ja que al Japó aquest color és molt representatiu d'aquests dos conceptes. Els marrons i grisos representen la caiguda de la fulla amb la pluja. Els negres representen la sort en la carrera de cadascú. El platejat simbolitza la sort en els negocis. També té simbolisme per altres aspectes, com per exemple representa la longevitat pels anys que pot arribar a viure, abundància per l'enorme quantitat de tipus diferents que hi ha al món. També representa la transformació, ja que poden canviar de color a causa de la temperatura, de l'estrès, de la qualitat de l'aigua, etc. Entre altres representacions. I fins aquí les curiositats dels animals d'avui.
Hola, soc la Susana, amb la meva secció Cercant respostes a l'univers. Com sabeu, fa els 7 primers signes del zodíac, que estan més ben situats aquesta setmana. En primer lloc està Balança. El Sol abandona el teu signe el dia 22, però deixa una estela meravellosa que potencia el millor de tu. És el moment de prendre decisions sense dubtar de la teva capacitat. Si ho sents, actua perquè no t'equivocaràs. Els conflictes que arrossegaves del passat amb la teva família o parella es resoldran i es donaran les circumstàncies propícies perquè es compleixin els teus desitjos. En segon lloc, Leo. El quart menguant, el teu signe, el dia 24, t'ajuda a tancar una situació que ha tingut atrapat durant massa temps. No permetis que la por el canvi et freni i segueix endavant. Sentiràs que ets molt necessari per a la gent, que et busquen i et demanen la teva opinió. Hi ha molt moviment al sector econòmic i has de ser molt clau per evitar perdre diners. En tercer lloc, Taure. Has treballat de valent i ja dubtaves que hagués valgut la pena, però la recompensa la tens a l'abast de la mà. Gaudiràs de les petites coses de la vida amb seny i de l'amor amb més sensual. No resisteixis al que és nou, que tens molts desafiaments al davant i amb la teva força de voluntat sense límits arribaràs on vulguis. El dia 19, el 19 és el dia, el teu dia màgic. En quart lloc, Àries. La vida t'injectarà una bona dosi d'optimisme. Aprofita aquest regal del cel per posar en marxa els teus plans i donar sortida a totes aquelles idees que bullen al teu cap i que poden portar-te èxits importants. Aconseguiràs que es fixin en tu, perquè viuràs amb intensitat i sense mitges tintes. Si el teu cor cerca companyia, la pots trobar. En cinquè lloc, Escorpí. Moltes felicitats. El sol ingressa al teu signe el dia 22 i et regala un període màgic amb oportunitats i situacions molt afortunades. A més, el planeta Mercuri, també al teu signe, propicia que t'escoltin i t'ajuda a connectar amb els altres. És un bon moment per les reconciliacions. A la teva família o al teu entorn hi pot haver un esdeveniment que et faci feliç. En sisè lloc, Aquari. La gent es fixarà en tu i buscarà la teva aprovació perquè transmetràs confiança i molta seguretat, però necessites alleugerir una mica les teves obligacions perquè t'estàs exigint massa. Dorm, descansa i regenera't per activar-te i reprendre els teus plans. És el moment de deixar anar llaç i alliberar-te de lligants que et limiten. En setè lloc, que és el lloc màgic, que aquesta setmana tenim cranc. La lluna, al teu signe, els dies 22 i 23, t'ofereix un moment de canvis i noves opcions que faran avançar la direcció que vols. Tot anirà sobre rodes, si tens en compte els altres. Actuant generosament en col·laboració, la vida mostrarà la millor cara. Pots conèixer algú que il·lumina la teva vida i s'emporti de cop els fantasmes del passat. I fins aquí la meva sessió, cercant les portes a l'univers. Hola, Susana. A reveure.
Continuem ens patinant l'embreguer, però abans d'acabar el programa tenim la segona part de l'entrevista d'avui amb el senyor Josep Maria Pagès, enginyer tècnic agrícola especialitzat en fructicultura. Està preparat?
Preparadíssim.
Vinga, som-hi. Quin és el moment del dia que més gaudeixes? Ui, compte, eh?
M'ho haig de pensar, això. Eh? Ai. Durant el dia, eh? Durant
el dia.
El matí. Soc persona de matins, sí.
Sí?
Sí. Abans que segueixis, m'agrada, tornaré, perquè a l'Àries me l'has deixat molt bé. Optimisme, sortida d'idees, èxits, intensitat a la vida, companyia... Escolta, gràcies, eh? Perdona.
En quin moment de la teva vida has estat més feliç?
Ara.
Ara?
Ara aquí amb vosaltres. En sèrio, eh? Sempre m'he trobat molt bé amb vosaltres, a més amb aquest títol de programa, és que ja no pot fallar. Vull dir, sempre m'he trobat molt bé amb vosaltres, amb Beatrice també em trobo molt bé, i en el moment de la vida que estic ara, bueno, ara estic jubilat, però actiu, vull dir que vaig fent coses... i pensant si em faig més o em faig menys, que no ho sé, aquí tinc un lío molt gros, si paro o no paro. Però ja us ho explicaré un altre dia, això.
I en el teu temps lliure, què fas normalment?
En el temps lliure intento fer coses, que us deia, fer, a vegades massa, perquè llavors m'atabalo, però bueno, m'agrada fer coses, i crec que tenim l'obligació d'anar donant coses fins que anem puguent, no? I pot dir que a vegades també tens dubtes, allà haig de frenar, o en comptes de fer, haig d'estar més en la fase de rebre, no? No ho sé. És un lío que no tinc, però sí, estic jubilat i faig activitats, i gaudeixo molt fent-les i això estic.
Si haguessis de marxar de vacances, on t'agradaria anar?
En un país calent, per començar, perquè jo sóc tropical. Sí. I el fred no m'agrada. No aniria a Islàndia, per exemple, ni a aquests llocs. Aniria en un país del tròpic, calent, amb un bon ambient, amb un entorn natural maco, i lluny i tranquil. I tranquil, sí.
I quins estils de música t'agrada escoltar?
Mira, de música no sóc gaire aficionat a música.
No?
No, no n'escolto gaire. Així és com tu que deies que faig ara, doncs llegeixo molt més que no llegia, i aquí sí que disfruto i m'ho passo, eh? Però amb la música encara no hi he entrat. Bueno, tinc temps, eh? Ja ho faré, ja ho faré.
Quin és l'últim llibre que has llegit? Que te'n recordis?
L'últim llibre que he llegit... sí, tots els tomos del Blackwater, que mai em vaig enganxar, i un darrere l'altre, un darrere l'altre, que són sis, em sembla que són sis.
Sí.
Són sis, i també els has llegit.
Sí.
També t'has enganxat?
Sí.
Enganxa, eh?
Sí, enganxen, sí.
I ara en tinc dos o tres, sempre en tinc dos o tres sobre la taula, però haig de trobar el moment. Llavors vaig a tongades que m'hi enganxo fort, i altres que no, però hi ha llibres molt macos, eh?
Ni tant.
Ostres, molt bé.
Si a la teva pròxima vida poguessis ser un animal, quin t'agradaria ser?
Un ocell.
Quin tipus d'ocell?
Doncs mira, no sé, l'oreneta, per exemple, no?
Sí.
Hi ha un ocell més bonic que l'oreneta, és encantador, no? Però sí, i volar, i no sentir gaire res, i bueno, mira.
I una altra cosa, si trobessis una cartera al mig del carrer plena de 1.000 euros... Què faries? Només pots triar-ne dues coses, quedar-te-la o tornar-te-la al seu propietari?
La tornaria en un lloc que poguessin localitzar
el
seu propietari. Sí.
Ets molt bona persona.
No, però bueno, però és el que faria. Perquè,
sí, és el correcte. És
penso
el correcte.
Que és el que correspon, no? I faria un favor a aquesta persona que l'ha perdut.
Si poguessis demanar només un desig, quin seria? Només un, eh?
Bueno, hem estat parlant de trajectòria professional, no? I us explicava que sóc afortunat perquè, doncs, bueno, m'he posat bé i crec que s'han fet coses importants. Doncs això, poder fer coses que serveixen. Poder fer coses, servir. Seria la gent que... La gent jo-jo, que em dic jo, eh? La gent jo-jo, el jo-jo, el joc que el coneixeu.
Sí.
Però hi ha gent jo. Això no m'agrada. Però això de servir, fer coses que serveixen i participar en la societat, això.
Això està molt bé. I quin consell li donaries als joves d'avui dia?
Buf! Els joves d'avui dia és la implicació.
Que s'impliquin.
La solidaritat i la implicació. Vull dir, abans parlàvem del món que lluita, del món que competeix, i ostres, això no anirem enlloc per aquí. Aleshores, la solidaritat, el compromís, també una mica de compromís. Evidentment, pensant més en ells mateixos que el que vam fer nosaltres, eh? Que potser ens vam passar de rosca nosaltres, la meva generació em refereixo, però els joves, bueno, i compromís i participar i anar endavant, sí.
Moltes gràcies per haver vingut al programa, senyor Josep Maria, i esperem trobar-los en una altra ocasió.
La que vulgueu, jo ja sabeu que em trobo molt bé amb vosaltres, de veritat.
I nosaltres amb vostè.
Gràcies.
Fins la propera.
Molt bé, adéu.
Tots mengem verdures i hortalisses del camp, però pocs valorem la feina que hi ha darrere dins del món de la pagesia. Concretament, l'agricultura és el treball més honrat. I per això tenim a persones com el Josep Maria, que ho fan des de la professionalitat i de tot cor.
Com sempre, donem les gràcies a tot l'equip de ràdio que fa possible aquest programa cada setmana. A vosaltres que ens escolteu i a les ràdios amigues que ens difonen. Fins la setmana vinent.
Patinadores i patinadors!